Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre a les 12:20 en punt, avui dimarts 5 de desembre del 2017. I, home, un matí que ha tornat a fer fresqueta, a hores d'ara estem a la ciutat de Lleida a 4 graus, però aquest matí, doncs, a les 8, 8:45, estàvem o a zero o sota zero, depèn de la zona de la ciutat on visquis, o depèn també del poble de la ciutat o del territori de la província de Lleida on et trobis, perquè està clar que fora de les ciutats la temperatura encara ha estat molt més baixa. Buscarem aquesta previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. També farem un repàs extens de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de barris avui amb el Cosme García i amb el Joan Bellmunt. Buscarem una nova proposta dels nostres pobles, perquè ja que s'acosta festiu demà, doncs demà, i si fas pont, doncs demà i passat i l'altre i el cap de setmana, puguis viatjar pel territori i descobrir aquests racons que els tenim, i molt macos, que no cal viatjar tan lluny de vegades buscant aquests racons. Doncs el Joan Bellmunt avui ens portarà una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una obrim el migdia a Lleida. I ja saps que els dimarts, a partir de la una, obrim la Nacional 240 amb la companya de Tarragona, amb la Mònica Carrasco. Fem un espai conjunt que s'escolta per tota la província de Lleida, tota la província de Tarragona. Els dimarts parlem de cuina, de receptes i també de moda amb la Leida Martí. Doncs això és el que farem. I a partir d'aquesta setmana, i fins que acabi doncs, la campanya electoral, ja sabeu que mentre tenim campanya electoral el que fem és suspendre les tertúlies dels polítics i això ho substituirem per entrevistes als principals caps de llista. Avui, per tant, no tindrem tertúlia dels polítics, però tranquils, perquè seguirem fent ràdio des de Lleida. Jo crec que és un tema que és important que la gent conegui, perquè pugui valorar i després triï o no triï. Avui tornaré a parlar de l'esquí nòrdic, que jo crec que si el proves t'enganxarà, però vaja, tu prova'l, i si no t'ha agradat, doncs no t'ha agradat, però si t'ha agradat, ja veuràs com en parlaràs bé. Avui farem una altra vegada una connexió amb la Imma Obiols de totnòrdic.com i amb ella farem un repàs de les 7 estacions d'esquí nòrdic que tenim a Catalunya, que de les quals 6 les tenim a la província de Lleida i una a la província de Girona. Crec que encara no podran obrir aquest pont, però que si us hi voleu acostar, sí que ja tenen neu perquè puguem trepitjar neu, perquè la canalla pugui jugar, tenen els serveis oberts, els bars, els restaurants i els que tenen refugi i allotjaments també. Per tant, ja pot ser una bona manera de passar el cap de setmana. Però per tot això hem de mirar la previsió meteorològica, perquè després en parlarem a l'informatiu, però quan es surt cap a la muntanya, sobretot de cara a l'hivern, s'ha de sortir sabent quina és la previsió que hi haurà. Hores d'ara, 4 graus a la ciutat de Lleida. Li preguntem a l'Anna Borrell des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable. Cel serè avui a les comarques de Lleida amb unes temperatures que no han de variar gaire, tot i que el Pirineu pujaran una mica més. Avui la màxima a Lleida marcarà 10 graus, així com també a Viella, per exemple. A Balaguer hi haurà màximes de 9 graus, a Tàrrega de fins a 8, a la Seu d'Urgell arribarem als 13. El vent continua fluix i variable. Demà continuarem amb aquesta situació, cel molt clar tot el dia. En zones de plana continuarem també amb boira, sobretot al matí. Les temperatures no variaran. S'esperen glaçades generalitzades amb avisos aquesta nit per mínimes de 4 sota 0 a tota la depressió central. Tindrem mínimes de 3 sota 0 a Lleida, 2 sota 0 a Balaguer i també a Tàrrega, 4 graus negatius a la Seu d'Urgell i 3 graus negatius a Viella. El vent continuarà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. I ara ja saps, prepara el WhatsApp. Digue'm qui canta, què canta, o no, quan ho va cantar.
Era en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Perderse de la mano, madre mía, agárrate. El vacío de ese vaso no se llena.
Recorda, 664-526-80, qui cante, què cante? On ho trobaves? I quan ho van cantar per primera vegada?
La vida queda, como no voy a cansar.
Mira, la dada del qui i el què, doncs pot ser més o menys fàcil, pot sonar més o menys no. Però la del temps és complicada perquè el temps passa més ràpid del que sembla, eh?
Que olvidar que hacer, que todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar y suena bien. Parece que nos hemos convencido, solo tenemos que perder velocidad. Tiempo que no estamos
viviendo. 664-526-780, enviem un WhatsApp i dius, escolta, qui canta? Què canta? On estava? I quan? Perquè el Jesús ho té clar, eh? El Jesús ja m'ha dit, això és la maldita Nerea. Doncs sí, maldita Nerea. Però què canten? I on estava? I quan? El Joan em diu 2006. Ei! Del 2007, maldita Nerea, l'any 2007.
Aunque no sé qué, y es que andamos.
Sí, senyor, mira, la Sònia ens ho ha acabat de dir tot. És maldita Nerea, el secreto de la tortuga, a més és el que el secreto de les tortugues, a més posava títol a l'àlbum, que porta el mateix nom, i és de l'any 2007.
Disparos más certero, ya me sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza. Y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte. Existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo y echaremos a volar. Y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte.
Que fins que estàveu avui, ha durat res, 30 segons. Perquè la música que no ens falti, que cadascú tindrà els seus gustos, però que la música no ens falti. 12:27 minuts, parlem de l'actualitat informativa.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Doncs sapa que tenim, estem a vigília de festiu, demà festiu, divendres torna a ser festa, tenim el cap de setmana, hi ha molta gent que treballa tots els dies festius del mes de desembre, o pràcticament tots. Per tant, això de que, escolta, és festa, tots pont llarg, no tothom. És més, tota la gent que treballeu al sector del comerç i de la hosteleria i de la restauració, déu-n'hi-do el mes de desembre, perquè no us deixen descansar ni un sol dia. Nosaltres sí que farem festa demà, però dijous estarem aquí treballant i divendres tornarem a fer festa i el cap de setmana també. Però sí que és veritat que hi ha un gruix de gent que s'hi pot, s'agafa el pont, els festius, i tot això us ho deia perquè hem de tenir ull a la carretera, perquè ara s'ajunta tot. Les condicions climatològiques adverses, la nit està glaçant i, per tant, podem trobar les carreteres a primera hora del matí amb condicions difícils. Vigilem que de vegades intentem córrer més per guanyar 30 segons, per guanyar un minut, per guanyar dos minuts. I entenc que això és fàcil de dir-ho aquí assegut. És molt fàcil de dir-ho, però un cop estàs assegut al vehicle et sembla que, escolta, que sí que ho fas bé i que corrent una mica més arribaràs d'hora. De veritat, planifiquem-ho. Sortim a l'hora per arribar amb marge. I si després resulta que fem tard, no passa res. Ja ho sé que és un tòpic, però millor arribar tard que no arribar. S'esperen que 485.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona, que inundaran, doncs, la resta de Catalunya. Però a les nostres comarques poden ser, doncs, es poden veure afectats, sobretot, el tram de la A2, el seu pas per Cervera i Tàrrega, i també els accessos a Andorra. Poden estar força col·lapsats des d'aquesta tarda ja, eh? Per tant, ull a les carreteres. Obrim la plana local. La plaça de la Paeria de Lleida es va omplir de persones ahir que reivindicaven la llibertat del Jordi, Junqueras i Forn. Bueno, de fet, es va omplir, es parla de centenars de persones. El fred, doncs, ja comença a marcar, i també, doncs, jo crec que el cansament ja de tantes concentracions, però vaja. La protesta també va servir per reclamar que les obres d'art de Sixena, aquest altre gran tema, doncs, perquè la gent reclamés que es quedin al Museu de Lleida. Ahir a mitjanit, o sigui, aquesta matinada, ha arrencat la campanya electoral una de les més atípiques, jo crec. Primer, ja perquè la data de les eleccions és entre setmana i no hi estem acostumats, i tot i que d'altres països sí que ho fan, doncs nosaltres no hi estem del tot acostumats, però serà entre setmana, no passa res, eh? Escolta, que està tot previst perquè puguis anar a votar tranquil·lament. Però també la campanya electoral que va arrencar és atípica, perquè, per exemple, la cap de llista d'Esquerra per Lleida, la consellera cessada Meritxell Serret, pues segueix voluntàriament a Brussel·les. Sempre es parla d'exili. Escolta, que va marxar perquè va voler, que no la va obligar ningú. Està allí perquè vol, i això ja sé que és interpretable, que si s'hagués quedat, que si l'haguessin agafat, que si no, no ho sabrem mai. Per tant, de moment està allí perquè vol i segueix allí perquè vol i va anar perquè volia. Per tant, ha començat la campanya i la cap de llista no hi és. No està ni al país, per entendre'ns. Però vaja, que a més és un inici de campanya en la que els partits parlaran, suposo, dels seus programes polítics, però jo crec que, i això és personal, però jo crec que tindrà un accent marcadíssim plebiscitari, és a dir, o a favor o en contra de la independència o del procés d'independència, vaja. Obrim l'altre gran tema, i dic gran perquè és un tema que ja s'arrossega des de fa molts anys i que sembla que s'està precipitant en aquests darrers dies. Jo crec que de manera injusta s'està precipitant. No dic que hagi d'acabar d'una manera o d'una altra, dic que s'està aprofitant unes coses i unes situacions que no haurien d'haver passat. Jo crec que és com marcar gol quan el defensa s'ha lesionat, el veus a terra i en lloc de parar, tu segueixes i marques. És legal? Sí, és legal. És moral? És reprovable moralment o èticament? Doncs, home, jo crec que també ho és. Però vaja, que això hi ha gustos per a tot, eh? Jo ja sabeu que us dono el nostre WhatsApp perquè m'envies el teu missatge de veu, el 664-526-180. Mira, fa dos dies el Pere, parlant justament d'aquest tema, doncs ens va enviar aquest missatge.
Hola, sóc en Pep. El César, lo que és del César. Jo crec que s'haurien de tornar.
Parlant, jo acabava de dir que les obres potser no s'haurien de tornar. Doncs escolta, perdó, no el Pere, no el Pep. El Pep ens va enviar aquest missatge de veu. Escolta, enviem un missatge de veu, que us vull escoltar la veu. 664-526-180. Doncs Aragó creu que la darrera decisió judicial sobre Sixena és la definitiva. La consellera de Cultura demana al ministre que actuï perquè les peces d'art es traslladin per la via natural abans del dia 11 de desembre. De fet, la consellera de Cultura del govern d'Aragó, Maite Pérez, diu que espera que la darrera decisió judicial sobre Sixena sigui ja la definitiva.
Es una satisfacción haber recibido hoy la providencia del juez. No hay marcha atrás. Yo creo y espero no equivocarme que los bienes vuelven a Aragón y por tanto eso es una magnífica noticia. Lo que hay que definir ahora es cómo se hace ese traslado. Y yo, desde luego, nosotros estamos apostando porque se haga de la manera más natural, menos traumática, y por tanto, el Ministerio tiene la posibilidad de hacerlo en este momento por sus medios, de manera, como digo, natural, con los recursos que tiene, incluso, si es necesario, con aquellos recursos que nosotros ya tenemos de embalaje e incluso la empresa que ya hemos concertado con ellos la posibilidad de hacer el traslado, ¿no?
Hauria de ser, però jo, vaja, crec que en aquestes alçades dir que sigui tot de manera molt natural i molt tranquil·la i que tothom ho accepti, jo crec que en aquestes alçades no serà així, eh? Repeteixo, crec que hauria de ser, però no serà així. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, anuncia un nou recurs del Consorci del Museu de Lleida. Jo ja he perdut el compte, de fet, el que ha generat judicialment, la feina que ha generat judicialment tot el tema de l'art, de recursos, de peticions, de pronunciaments amb judici al jutjat de Lleida, el de Aragó, el d'aquí, el d'allà. Veurem on arriba tot plegat. Àngel Ros anuncia un nou recurs del Consorci del Museu de Lleida contra l'ordre d'entrega de les obres de Sixena. L'alcalde recorda que la sentència, que és una resolució no ferma, ja que reconeix el dret a recórrer amb cassació tant al Tribunal d'Osca com al Suprem.
Coneixedors de l'ordre del jutge d'entrega de les obres de Sixena pel proper 11 de desembre, estem preparant des del Consorci un recurs contra aquesta ordre d'entrega. Entenem que afectaria directament a la integritat de la col·lecció. Entenem que les obres van ser adquirides d'acord amb la legalitat per part de la Generalitat de Catalunya i entregades en dipòsit al Museu de Lleida, també amb tot un procediment absolutament legal, i essent la situació actual d'una resolució no ferma, entenem que no procedeix aquesta execució de la sentència. Estem preparant el recurs per abans del dia 11 i, evidentment, també estem fent el recurs de cassació davant de l'Audiència Provincial i, en el seu cas, després, davant del Suprem.
Veurem com acaba tot plegat. Recorda que si vols opinar ho pots fer tranquil·lament, envia un WhatsApp al 664-526-180. De fet, totes les opinions són benvingudes, almenys aquí. Escolta, a d'altres llocs jo no ho sé, però aquí no et podran dir que Cope Lleida no és plural. Tu envia amb educació, amb educació i respecte, però tu envia la teva opinió. Estem oberts a escoltar-les absolutament, absolutament totes. Seguim en plana política, tot i que no ho sembli, però seguim en plana política perquè el PDeCAT i la CUP pengen llaços grocs a les façanes de l'Ajuntament de Lleida. A veure si es farà mal algú penjant llaços per les façanes, a veure si algun encara li fallarà el peu o prendrem mal, que ja seria gros, haver de prendre mal per penjar llaços grocs. Toni Postius lamenta que l'Estat espanyol continuï judicialitzant la política i impedeixi als partits independentistes concórrer a les eleccions en igualtat de condicions. Ja ha començat la campanya. Va, canviem de tema. Els bombers han fet 1.362 serveis a l'entorn natural durant aquest any 2017, dels quals 781 són rescats de muntanya. Un total de 424 sortides s'han fet per recerca de persones perdudes, la majoria a les comarques del Vallès, Osona, Ripollès i Vallès Occidental. Tot i això, el cap dels GRAE, a la Seu d'Urgell, Francesc García, ens dona uns quants consells. Per exemple, parla de les recomanacions bàsiques per evitar els incendis a les llars de foc.
Hem de pensar que hi ha habitatges que han estat tancats durant molt de temps. Hem de ser conscients de que poden haver hagut degradacions en les instal·lacions elèctriques i fins i tot a les xemeneies i llars de foc. Fer una bona neteja de la llar de foc a inici de temporada i ser molt precavit amb les estufes, no sobrecarregar els endolls i netejar ximeneies. Bàsicament és el que hauríem de preveure.
Però a més ens recomana avisar dels llocs on un es dirigeix durant les travesseres pel Parc Nacional d'Aigües Tortes o de l'Alt Pirineu quan sortim d'excursions.
Insisteixo en la preparació prèvia de la sortida, amb la preparació física i sobretot en portar el material adequat i fer una bona planificació de la sortida. En el cas de Parc Nacional i Alt Pirineu, també és molt important el fet d'avisar on anem i deixar dit en els refugis on anem i a on ens dirigim, perquè així els refugis poden preveure la quantitat de gent que els hi ha d'arribar un dia i en cas de que no arribin i aquesta gent hagi estat afectada per una allau o per qualsevol incident i no hagin pogut donar l'avís, sigui el refugi el qui pugui donar l'avís de que els hi falta gent i poder començar a actuar el més ràpidament possible, sobretot a l'hivern.
Jo crec que aquest punt és força important. Si anem a l'excursió a la muntanya, escolta, avisem familiars, amics, si estem allotjats en un lloc, en un refugi, hem d'anar a un altre, avisem, escolta, jo avui aniré a dormir allà perquè de veritat, que si tens algun problema a l'hivern a la muntanya, el temps és or. Escolta, abans de parlar d'esports, que encara us diré que s'està acabant la instal·lació d'un nou aerogenerador a prop de la Segarra. És un projecte únic a Catalunya i a Espanya que ha obtingut fins ara 388 participacions. Això és el que el fa únic. No l'està muntant una empresa, però hi ha participacions de persones que són les que van aportant els diners necessaris. A més, d'aquests 388 participacions, 15 són veïns de Lleida. Per tant, jo crec que és una bona notícia. És el primer aerogenerador que s'instal·la a sol català des de l'any 2013. Des de l'any 2013. Fa 4 anys que no s'instal·lava cap aerogenerador. Ara sí, parlem d'esports i ho farem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports avui centrats al bombo, per entendre'ns. El bombo que a la una començarà a rodar i que ha de donar els emparellaments de la propera ronda de la Copa del Rei. No ens posem d'acord, ni amb això. És a dir, el bombo, a part del Lleida esportiu, doncs hi ha el Barça, el Madrid, els grans, però també hi ha un altre equip de segona B, que és el Formentera, que recordo que amb Lliga ens va guanyar al seu camp, però ens va guanyar. Doncs no ens posem d'acord ni amb això, perquè afició, club i plantilla segueixen debatent entre o fer taquilla, que seria, per exemple, amb el Real Madrid, o tenir opcions de passar a quarts. O sigui, ara ja ens hem tornat ambiciosos i dir, no, escolta, si ens toca el Formentera, per què no es pot somiar i arribar a quarts? Jo ja estic d'acord, es pot passar, pot ser. Però vaja, no sé si de vegades val la pena tibar tant la corda. Avui a la una comença el sorteig. Evidentment, estareu ben informats aquí a través de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que anem a buscar l'exercici diari de fer memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fem memòria del que passava fa 25 anys, concretament doncs, un 5 de desembre de l'any 1992.
Doncs el govern civil de Lleida era notícia perquè va obrir un expedient informatiu per investigar un bar de la ciutat que havia prohibit l'entrada a un guineà. L'encarregat d'aquest bar, que curiosament era una persona de color, va dir que no el va deixar entrar perquè anava mal vestit i brut. Quatre acompanyants de l'africà van denunciar els regents del pub del pub a la comissaria i un dels denunciants volia demanar al fiscal en cap que obrís diligències per aquest cas. Les regulacions de treball afectaven en aquells moments a 893 treballadors. Van augmentar les conciliacions sense avindre's a les comarques. La delegació de treball va detectar que moltes empreses volien aprofitar la crisi actual. En el sector càrnic va créixer l'interès en la flexibilitat horària. L'únic abocador comarcal de residus sòlids urbans del Segrià en aquells moments es volia ubicar amb tota probabilitat a Lleida, segons va manifestar l'alcalde Antoni Siurana. L'Ajuntament té un estudi, tenia en aquells moments realitzat, ja des de feia temps, sobre les zones més idònies al terme municipal per les instal·lacions de futurs abocadors. I acabem parlant dels alumnes de magisteri, que recorden que vam dir que els havien canviat d'ubicació allà al passeig de Ronda, davant d'un magatzem de mobles Armengol. Doncs bé, van veure positiva aquesta oferta als alumnes de la nova seu al Passeig de Ronda, una bona proposta per continuar els seus estudis. I d'altra banda, la Politècnica va traspassar l'IRTA a la Universitat de Lleida. La manca de pressupostos preocupava molt als rectors.
Falta de diners.
Exacte.
Això és un clàssic. Mari Carmen, escolta, demà és festa.
Sí.
Però passat demà t'espero.
Exacte, aquí estarem. El dia 7 estarem aquí, però demà, dia 6, la festa de la Constitució, doncs no hi serem. Fins passat demà.
Si digo que me gustan las películas en versión original, me miran raro. Pero cuando les digo que por ser todista con Línea Directa tengo recambios originales en las reparaciones que haga en sus talleres colaboradores, también me miran, pero con envidia.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dos épocas distintas. Distintas armas.
Un gran guerrero debe tener una gran espada.
Distintos ambientes.
Pero el peligro es mi trabajo.
Pero él siempre será el mismo.
Ni una palabra.
Doble Schwarzenegger. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Mamá, es Juan que viene a cenar en Nochebuena y trae a sus padres. ¿Y qué ponemos?
fácil. La mejor selección de turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés. Y que ahora encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés con un 70% de descuento en la segunda unidad. Fácil, ¿no? Facilísimo.
Alimenta tu Navidad en Hipercor y en El Corte Inglés.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que estem a punt d'arribar a 3:15, moment en el que parlem de barris. Cosme.
Arriba el moment que es fiquem en contacte amb els diferents barris de la nostra ciutat. Avui també tenim espai. Demà no. Demà tindrem festa, demà no tindrem entrevista cosmopolita, però avui, Ricard, t'aporto, com sempre, un barri de la nostra ciutat. I no anirem gaire lluny. Avui ens quedarem aquí, ben a propet de l'emissora, a Templers Escorxador, i per això tenim la possibilitat de parlar amb la seva presidenta. Avui ens acompanyarà Marisa Arias, que és la presidenta de l'entitat veïnal d'aquesta associació. Bienvenida y buenas tardes.
Muy buena tarde, señor Cosme.
¿Cómo está? ¿Cómo estem? ¿Cómo estem?
Pues aquí esperan que acabe el día.
Bueno, primer han de anar a dinar, ¿eh?
Proper, ya nos arriban las datas d'un mes de desembre que sembla que serà una mica complet.
Bueno, anem a parlar una mica de la vostra entitat. Quant es fa que vas agafar les riendes d'aquesta entitat?
Pues nosaltres vam agafar possessió, en particular la nova junta que tenim, que és una mena de continuïtat de la que tenia l'antic de Quim Mateo, al juny d'aquest any, del 2017.
Bueno, per tant, sou novedosos i suposo que has trobat una entitat a la qual tu ja coneixies perquè participaves de les activitats, no?
De fa molt de temps. Jo vaig arribar aquí a Lleida a viure l'any 1997, em sembla, aproximadament, i evidentment des del primer moment van ser socis d'aquesta associació.
20 anys, 20 anys, no són pocos.
No, la veritat és que han passat molt ràpid, i sobretot el tarannà que ha tingut el barri i tot això.
A més, t'has adaptat molt ràpidament. Ja, jo que he pogut compartir amb tu, amb algun acte, te sents una lleidatana més, tot i no part de les teves arrels, no?
Jo sempre dic que sóc una lleidatana adoptiva que m'he sentit molt, molt bé acollida perquè la gent de Lleida és molt acollidora.
Fa pocs dies estàvem aquí al Teatre Municipal de l'Escorxador, que vam fer el pregó amb l'alcalde de Huesca, i va vindre també la unitat musical de l'Acadèmia de Saragossa, i la veritat és que quan vens aquí amb aquest barri te sents molt, molt ben acollit, perquè, no sé, és un nucli central de la ciutat, no?
Jo, la veritat, volia dir-te que crec, no sé, sense menysprear el tema d'altres associacions de veïns, que crec que tenim un barri i una associació molt diferenciada amb la resta. Les estic coneixent poquet a poquet i la veritat considero dient que és un gran barri i un gran lloc.
A més, tens relació amb altres entitats, te vas interconnectar, les més properes, com puguin ser el Víctor de la Mariola, la del Nova del Turó, o que pugui ser aquesta que tenim ben a prop nostre dels instituts?
Per el moment podria dir que molt poc a poc, simplement en actes que he sigut invitada pues, com a presidenta nova, he anat coneixent molts presidents d'associacions, com tal no he anat, com tal no hem tingut quasi relació, simplement molt esporàdiques, però la veritat és que he sigut molt ben rebuda, això sí que ho puc garantir.
La veritat és que jo que he tingut la possibilitat de fer diferents pregons als barris, aquest any el de la Mariola, i he presentat moltíssimes de les festes majors, tinc que dir que aquest ha estat sempre un barri molt actiu. Es pot dir que el nivell se manté? Penseu superar aquest nivell o és difícil avui el manteniment?
A veure, en principi nosaltres, com molt ben has dit quan hem començat a parlar, som totalment neonats, per així dir-ho, no? Estem intentant mantindre perquè van agafar estem parlant del mes de juny del 2017, intentem continuar una mica el que n'hi havia. La nostra previsió, evidentment, és continuar creixent. Per què? Perquè el barri ha crescut i s'ha de fer moltes coses perquè la gent també ha variat, tenim gent molt gran i gent molt jove, i diferents entitats, evidentment. I ens hem d'adaptar una mica a el que el barri potser en aquest moment està demanant. Continuem fent algunes coses? Sí. Però el 2018 voldríem fer alguns canvis? També.
Marisa, jo que et vaig conèixer abans, quan vas agafar les riendes, em vas dir sí, però polititzacions no en vull cap ni una.
Exactament, jo per a mi una de les premisses importants és que la persona que representa una associació de veïns ha de ser molt, molt escèptica. Per què? Perquè representen moltíssim veïns de diferents ètnies, com acabo de dir evidentment, de diferents ideologies, i mai un representant es pot decantar per cap ideologia.
És un moment delicat ara a l'hora de parlar amb les institucions o les tens sempre properes i les regidories te responen ràpidament?
La veritat és que estic molt agraïda i a través d'aquest mitjan voldria agrair tots els serveis i totes les facilitats que ens han donat des del primer moment, però molt, molt agraïts.
I tots els partits responen igual?
Sí, en principi sí, és que podem dir que no hem tingut cap problema. Tampoc hem tingut contacte potser amb tots, però per el moment la majoria sí.
I parlant d'aquestes activitats que es desenvolupen, jo sempre dic que bueno, la Federació d'Associacions de Veïns té una gran sort perquè tenen la Comissió de l'Horta que funciona a les mil meravelles.
Sí.
Com veus tu el funcionament de les entitats veïnals agrupades?
En aquest moment, perquè estic veient en primer lloc per premsa i potser a lo mejor mitjans de ràdio que no escolto gaire, disculpa, perdona.
Pel teu treball.
Pel meu treball, potser que a lo mejor no tenim aquest mitjà com molt assolit i mira que m'agrada molt, Cosme, sincerament.
Ja ho sé, tu ets de ràdio.
He sigut de ràdio i la ràdio sempre considero que és un mitjà com l'actor diu el teatre. Són els mitjans realment forts i importants, no?
El vídeo no mató l'estrella de la ràdio, eh?
També me'n recordo. la veritat que considero que les associacions veïnals estan fent un gran esforç per arribar. Per què? Perquè són societats que estan canviant molt i no s'hem de modificar molt i continuar avançant, perquè si t'estanques, malament.
Aquesta reivindicació ja eterna que havia tant d'associacions de veïns, de cases regionals, del 100% només justificar la despesa que ha hagut i s'ha aconseguit ja el 60%, suposo que és un pas, no?
Un gran pas, perquè tenir un monument econòmic i que tinguis aquestes quantitats que a través de, bueno, el nostre ajuntament en aquests moments facilita molt la labor que has de fer.
Sí, perquè a vegades no es valore que només no són els diners, sinó les infraestructures, els serveis que t'ofereixin, la policia, l'enllumenament, quan fa una presa de llum, quan portes una orquestra, a vegades aquests serveis no es valoren.
Simplement la gent ve a gaudir d'uns serveis i no se donen compte sempre de lo que n'hi ha entre bambalines. I les bambalines són aquestes, com molt bé tu has comentat, el tema de seguretat, el tema de manteniments, el tema de totes les eines que podem portar perquè el barri estigui en moments determinats. I la veritat és que considero que aquest barri podria estar millor. No te diré que tot és bo, podria estar millor. Però per el moment, quan estem parlant amb ells, disponibilitat d'escoltar-nos n'hi ha. Me quedo aquí, disponibilitat d'escoltar-nos.
A vegades les queixes és amb aquestes llombardes que teniu aquí, que algú cau. No acaben de veure clar la gent aquestes llombardes que teniu a l'entrada del Teatre Municipal.
Bueno, seria...
Sobretot les exteriors, no? Jo he vist caure moltes persones, fins i tot a dins del pati, eh?
Jo crec que a Lleida n'hi ha molts llocs que estan en les mateixes condicions. Sí, sí que són els llocs. Sí que n'hi ha previsió per fer aquestes coses. Sí que està tot... Però estem en un moment, com hem començat a parlar políticament, que potser les infraestructures estan una mica ahí paradetes.
Hi ha una mica ralentí de tot, no?
No, paradetes.
Més que ralentí, paradetes.
Sí, jo crec que sí.
Per cert, què és el més bonic i el més atractiu que podries oferir si tinguessis que fer un anunci del teu barri?
El rellotge.
Mira,
has vist com no m'ho he pensat?
No, però perdona, mira, m'has tret la pregunta. I per què el dia 31 no tornem a recuperar i toquen les campanades com venien els del centre extremeny, venia molta gent a menjar les raïms i després anaven a la seva festa?
Això és una de les coses que volem recuperar una altra vegada, perquè Lleida no crec que té a cada barri, com has dit, la Horta, Manganès, sí. No vull oblidar...
Hi ha singularitats, tot, cadascú no? Està ficant la seva singularitat.
Exactament. Aquí realment es caracteritza el rellotge. A sota n'hi ha una escola bressol. I aquest rellotge el que passa que té una antiguitat i té una conflictivitat de poder arreglar-lo. Des de l'Ajuntament, al juny, quan va arribar, ja havia partits polítics que havien posat el tema d'arreglar-lo perquè consideraven que era molt adient. Això. Estem en aquest moment de que la proposta està feta i a partir de no sé què moment començaran a intentar arreglar aquest rellotge, que sembla que és una mica complicat perquè té una maquinària molt antiga.
Bueno, però potser es pot reformar, es pot fer. Si no, que parlen amb el de la Puerta del Sol, que aquest deu de saber molt, que cada any ho revisen, no?
No sé si nos deixarien portar-lo.
Ah, no? Bueno, home, jo sempre dic que cal valorar les persones per la seva baula, no? I no, ni d'on són ni com pensen, no?
No, si jo lo dic, pues, si vas a les despeses de portar-lo, no sé, o a lo mejor potser a Lleida, ¿por qué no valorem tots
els rellotges? Potser hi hauria algun rellotge que no sé.
Ahí está.
Té que haver perquè Lleida
era
una ciutat de rellotgers, eh? No...
Sempre. Ja han tingut un col·lectiu molt actiu, molt bo. Precisament aquí al barri teníem uns que era Antonio Gea, que va descanse, que va ser realment una persona molt significativa del rellotge.
Bueno, parlant del vostre barri, teniu aquesta gran sort que teniu l'espai del Teatre Municipal de l'Escorxador, que teniu també l'escola, que teniu el cafè, és a dir, que és actiu, és un barri que és actiu. Ara, quan arriba festes, teniu alguna cosa especial o no?
En principi mantenim el tema del Camarlenc, que vindrà el proper dia 30 a les 6 de la tarda, si no me'n recordo malament, no?
Sí.
Que considero que és molt bonic. El dia 21, evidentment, tenim sede de col·legi electoral. I
aquella elecció, no me'n recordava, sí.
Sí, sí. Me sembla... Bueno, no direm res més. I sí, per el moment tenim aquestes dues activitats. I després ja per l'any que ve pues ja continuarem fent més coses, perquè és el que t'estava comentant des que comença a parlar, el 2018 n'hi ha idees.
Una curiositat, aquelles activitats que es van fer o els projectes que es van presentar participatius, aquests pressupostos, vau presentar alguna cosa en concret vosaltres?
Nosaltres no, perquè ens va pillar en aquell bypass que no teníem. Teníem les idees però no vam poder coordinar-nos per presentar-les. Però ens han semblat també a dies les que s'han presentat.
El proper any ho fareu, no?
En això estem.
Fareu algun projecte interessant?
Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha, és el que t'acabo de comentar, sí que n'hi ha projectes per fer, perquè considero que el barri té algunes mancances una mica greus, que sí que s'haurien de solventar per als veïns.
És veritat allò que hi vaig sentir l'altre dia, que es vol recuperar ja a partir de la fixa una xurreria?
Primera notícia que tinc.
Bueno, a mi em va arribar que la xurrera Los Peores del Mundo, que es deia així, que va ser la que va establert-te aquí sempre, però que volen tindre una xurreria, un punt d'atracció que pugui ser una xurreria fixa durant tot l'any.
A nivell de locals, este, en un moment que potser es trobaria les idees, la veritat és que no seria ninguna mala idea tenir en aquest barri una xurreria.
Doncs mira, aquí és el que van dir l'altre dia, el que va arribar, vamos, ens arribarà a l'emissora. Marisa, t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres, que per tu, per la teua família, per la teua junta i també per el nostre barri, que siguin unes bones festes i que el proper sigui un any tranquil, que tothom se fiqui ja d'acord i que puguem treballar conjuntament pel bé de les persones, que és l'important.
Sincerament, gràcies a vosaltres per haver-nos trucat i no haver-nos pillat en aquesta hora, que ja tenim una mica l'estómac buit, que van ganes de començar a fer la nostra dinar. I simplement dir-vos que ahí estem, que el que volem l'any que ve és treballar i continuar, i que aquest barri i aquests veïns continuen estant contents.
Moltes gràcies i molt bona
tarda.
I bones
festes us desitjo també a tots vosaltres.
Moltes gràcies. Fins aquí, Ricard, ja ho veus, avui hem parlat amb la Marisa Arias, que és la presidenta de l'Associació de Veïns en Temples l'Escorxador. La propera setmana més jo tinc el correu, com sempre, cosme@copelleida.com. Per cert, moltes gràcies per totes les felicitacions que rebem del premi que ens ha donat precisament la Federació d'Associacions de Veïns, i que rebèiem amb tu, Ricard, la propera passada setmana. Moltes gràcies, i la propera seguirem parlant de barris. Apa, adéu. Ah, per cert, que tens un WhatsApp.
Sí, senyor, tinc un WhatsApp. Ja saps que és el 664-526-180 i que la gent pot enviar text, àudio, pot enviar el que vulgui sobre qualsevol tema.
A punt d'arribar a la una, busquem la proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Doncs apa, Joan, hi ha vigília de festiu... de festiu d'un dia pels que no fem pont, i festiu llarg per la gent que pot fer pont, anem a donar una altra proposta.
Anem a donar una altra proposta, i anirem cap a Bergós Garrejat. Cal dir que Bergós Garrejat està a 635 metres d'altitud, a mà dreta, des de la capital de la Segarra, en direcció a Sant Ramon, però cal agafar la carretera de Sant Guim de Freixenet. Les cases estan agrupades, de forma escalonada, a sota d'un altívol castell, amb l'església al costat. Conserven quasi totes, en les seves façanes, la pedra vista. Cal dir que l'església parroquial de Santa Magdalena, de Bergós Garrejat, és d'estil neoclàssic, senzill, i l'església antiga es deteriorà amb els anys i es va construir la nova l'any 1720. Al costat s'alcen les majestuoses parets del castell de Bergós Garrejat, senyorial, de tipus medieval, amb adaptacions del segle XVI, que va ser dels antics Bergós, que trobem en altres pobles veïns. En un cantó del castell hi ha un cap de sarraí fet de pedra que sobresurt de la paret amb el seu turbant al cap. El 1778, essent regidor de Cervera Andreu Massot, es pensà portar les aigües d'una abundosa deu del terme de Bergós Garrejat, però no va poder ser fins al 1863. Fou aquest darrer any que la ciutat de Cervera es formà una comissió que tenia la missió de conduir aquestes aigües a la capital de la Segarra. Francisco Boada va fer el pressupost, el plànol i la memòria per a la realització d'aquesta obra. I el pressupost, segons informació verbal i llegit d'una llibreta, va ser de 519.600 rals, és a dir, 780 euros actuals. Tota una obra d'enginyeria que avui ens enriquem d'aquest pressupost, però que al seu temps va ser importantíssim. I a Cervera es va acabar d'aquesta manera el problema de l'aigua. I la dita d'avui ens diu: desembre nevat, bon any assegurat.
Gràcies, Joan.
em sembla que buscarem les senyals horàries que ens diran que estem a la una i, com sempre, ens posarem al dia des dels serveis informatius de la cadena COPE. Ara, a partir de la una, també hi ha el sorteig de la propera ronda de la Copa del Rei, per tant, atents, perquè ben aviat sabrem quin és el rival de Lleida. Serà el Real Madrid? Serà el Formentera? Serà el Barça? Això podeu fer apostes aquí on estigueu. Vinga, que anem cap a la una.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La preocupación de los españoles por la independencia de Cataluña baja en el último barómetro del CIS. Lo refleja la segunda parte de la encuesta que acabamos de conocer. Bajada ligera tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la región y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Alberto Escalante.
Tras subir más de 20 puntos en octubre, cuando se situó como la segunda preocupación para los españoles, la independencia de Cataluña baja 4.5 puntos en noviembre, según la encuesta que el CIS hizo en los días posteriores a que se aprobase el artículo 155. Aún así, sigue siendo el cuarto tema que más preocupa a los encuestados. Lo mencionan el 24,6%. La lista sigue encabezada por el paro con un 65%. La corrupción repunta 3 puntos hasta el 31,5% y los políticos completan el podium con un 27%.
Casi 6 toneladas de cocaína han sido incautadas en el puerto de Algeciras, en Cádiz. Es el mayor alijo en lo que llevamos de siglo. Ha sido una operación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. COPE Campo de Gibraltar, Ana Molina.
Pues 3 personas han sido detenidas. Está el cabecilla, de nacionalidad española, y 2 colaboradores que tienen nacionalidad hondureña y portuguesa. Se está investigando a otras 2 personas más. La investigación sigue abierta. Es la mayor incautación que se ha dado en el puerto de Algeciras y, de hecho, el ministro ha destacado el trabajo que ha hecho Guardia Civil y Agencia Tributaria porque se han quitado del mercado unas 120 millones de dosis.
Y es 5 de diciembre, están pasando más cosas. En este martes las contamos con Antonio Herraiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La noticia hoy está en el Supremo. El alto tribunal ha retirado la euroorden contra Carles Puigdemont y el resto de exconsejeros fugados. Se trata de una cuestión jurídica para evitar que Bélgica limite la investigación. En este mediodía, COPE, vamos a analizar esta modificación procesal con el profesor de Derecho Constitucional, Jesús Zarzalejos. Si Puigdemont pisa suelo español, ¿será detenido de forma inmediata? Ya avanzamos que la respuesta es, Pilar, sí. Tras su salida ayer en prisión, acaban de comparecer los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull. Los 2 son candidatos, por cierto, de Juntos por Cataluña. Aseguran que salen de la cárcel con la dignidad, las convicciones y los ideales más fuertes que nunca. Puntualizan que no les han conseguido humillar. Además, la pareja formada por Rull y Turull dicen que están tristes por los que siguen en prisión, por Uriol Junqueras, por Forn y por los Jordis. Y es noticia de hace tan solo unos minutos, han llegado a España otros 12 refugiados sirios. 8 de ellos son menores de edad y procedían del Líbano. España ha acogido ya 2.661 refugiados.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un corazón duro que cambia cuando conoce el amor más grande.
Pues sí, vamos a hablar de Shane O'Doherty, que fue miembro del grupo terrorista irlandés, el IRA, y cuya conversión le permitió cambiar radicalmente su vida y pedir perdón a sus víctimas. El contexto social de rebelión y de violencia en Irlanda del Norte le empujó a hacerse voluntario del IRA cuando tenía 15 añitos. Llegó a convertirse en jefe de explosivos de esta organización terrorista. Fue condenado a cadena perpetua, aunque solo cumplió una condena de 14 años. Durante ese periodo conoció a varios sacerdotes que le ayudaron en su camino de conversión. Allí leyó por primera vez los evangelios de un tirón y reconoce que fue como una bomba atómica que le llevó a pedir perdón a sus víctimas y a reconocer que la violencia no tiene justificación posible. Más detalles de esta historia realmente impresionante dentro de media horita en El Espejo.
En media hora, por tanto, muy atentos en El Espejo. Gracias, José Luis.
Adiós, hasta luego.
Y en los deportes, hoy es noticia la Liga de Campeones y también el sorteo de la Copa del Rey. José Luis Corrochano.
A esta hora está previsto el comienzo del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Ahora estamos en la ciudad
Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Recordemos, los partidos de la Liga de Campeones son los últimos partidos de la fase de grupo. Chelsea Atlético de Madrid, el equipo madrileño necesita ganar y que el Caravaggio puntúe en Roma, en el Roma Caravaggio. Y Barcelona Sporting de Portugal, con el Barça ya clasificado como primero de grupo. Nos situamos en Las Rozas, Ciudad del Fútbol. Vamos a conocer cómo es el sorteo, porque comienza en unos minutos. Santi Duque.
Esperando ya, corro, a que se sortee la primera bola, que saldrá a la 1:09 de este sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Recuerden, 12 equipos de primera división: Sevilla, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Valencia, Leganés, Español de Barcelona, Alavés, Las Palmas, Levante y Celta de Vigo, 2 de segunda división, Numancia de Soria y Cádiz, y 2 de segunda B, el Formentera y el Lleida Esportiu. Se trata de un sorteo absolutamente puro. El único condicionante es que, en el caso de los equipos de inferior categoría, de medirse a uno de superior categoría, el partido de ida será en casa del que tenga menor categoría. Las eliminatorias se disputarán los días 3 y 10 de diciembre, 3 la ida y 10 la vuelta, y estamos esperando, como digo, a la 1:09 para que salga esa primera bola.
En unos minutos, cuando tengamos ya la configuración de las eliminatorias, lo vamos a contar aquí en este espacio. Les contamos también que a partir de las 8:15, la Liga de Campeones, el partido del Barça Sporting de Portugal y el Chelsea Atlético de Madrid.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que ens han posat al dia els serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 i mireu qui ve.
Ja arribo. Ja arribo. Estic passant aquell, el radar de Borges, i ja arribo. Clar, sí, perquè gràcies a la tecnologia, la nostra carretera, la nostra Nacional 240, connecta COPE Lleida amb COPE Tarragona. Ricard Álvarez, aquí Mònica Carrasco.
Molt bé. Vigila'm els radars, eh?
Sí.
Que, de veritat que sí que en alguns casos tenen afany recaptatori, però, aviam, vetllen també per la seguretat.
Home, són un element dissuasiu important per molta gent, no per tothom, eh? Que em veus
no,
cadun,
no tothom,
que,
no, sí,
que dius déu-n'hi-do. Però bé, en fi, avui no parlem de carretera, Ricard, parlem de cuina, i jo espero que el nostre cuiner d'avui em porti un caldo o alguna
això
cosa,
no,
perquè estic
calenteta,
congelada. Estic congelada,
veure,
no sé.
Un gelat també m'entraria, però avui...
A mi no. Ara, bueno,
jo sóc de gelat de tot l'any, mira.
Bueno, ara li preguntem. Joan Urgellès, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bon dia, molt Joan. Bé.
Ara, amb la cuina no passeu fred.
No, sí. A la cuina ara s'està molt bé.
Això sí, però bé, jo t'he fet venir avui una miqueta, no sé si vens amb un caldo.
No, jo vinc, com sempre, vinc amb alguna coseta rara.
Ja va bé. Jo crec que, a més, el Joan, l'últim dia que va estar aquí, li vaig dir, hem de començar a pensar en els menús de Nadal, parlàvem ara abans d'entrar, clar, Joan, tu Nadal no, però Cap d'Any el treballes.
Sí, sí.
Per tant, suposo que el menú ja el tens, què? El tens fet o no?
Sí, aquests menús de, aquests dies toca menús de Nadal, d'empreses, sobretot ara ens toquen moltes empreses que han de celebrar amb els companys el dinar o el sopar. I després, sí, nosaltres tenim la sort de que Nadal i Sant Esteve tanquem, però Cap d'Any a tope. Però per ja...
Escolta, que tinc una curiositat, Joan. Ja que tanqueu Nadal i Sant Esteve, tu a casa, el dia de Nadal, ets tradicional?
Cuines,
o sigui, sopa de galets
sí,
i el que toque, o no?
Sí, sí, a casa sí, però a més jo ni Nadal ni Sant Esteve em deixen entrar a la cuina.
Ah, no?
Està prohibit, que el Joan entri a la cuina està prohibit.
Però està prohibit perquè tu no vols o perquè no et deixen?
Perquè no em deixen.
Ah.
Perquè no em deixen.
Home, perquè, ja està bé.
Perquè... Qui porta les regnes per Nadal?
A casa la mare i a casa la dona la sogra, com sempre. Això està clar, sí,
I
sí.
Que, i ben a gust que estàs,
jo,
no?
Jo sí, a mi m'agrada molt cuinar, i jo ho dic, m'agrada molt cuinar per la família. Perquè hi ha gent que em pregunta, ostres, i tu quan vas cap a casa cuines? Dic, sí, si és que llavors, o la meva dona me pregunta, sí, és que cuinar a casa és el que més m'agrada.
Clar, és una altra història, suposo.
Cuinar pels meus és el que més m'agrada. Òbviament m'encanta cuinar pels meus clients, que ja són com de la família, però cuinar a la família per mi és un goig.
Però escolta, Joan, ara que no ens escolta ningú, m'has dit que cuina la teva mare, la teva sogra i la teva dona. Ho fan bé o no?
Ah.
Sí, la veritat és que sí. Tenen bona mà, no m'hi he de posar a rectificar.
Això sempre és motiu de conflicte, eh? Perquè dius allò, la sopa de galets, de qui és la més bona? De la sogra, la de la mare, és que això sempre...
Bueno, hi ha competicions, a vegades, a les famílies, sí, en totes, jo n'he sentit de tots colors, eh?
Escolta,
que si hi ha dos famílies que s'ajunten i hi ha dos caldos, tela marinera, que hi pot haver una guerra al final.
Sí, és que després diuen que es discuteix sobre altres
canelons,
temes, sobre geopolítica, i el més important és la sopa de galets i els canelons.
Però saps quin és el problema? Que si hi ha dos orígens del menjar, per entendre's, una persona que porta també, o ho fan entre dos cases,
t'ho donen a provar i diu quin t'agrada més.
Aquí ve el dilema, eh? Aquí ve el dilema.
Jo no sé, jo, mira, qui ho porti, qui vulgui, jo estic esperant amb candeletes la sopa de peix de la meva iaia. Això és Nadal.
Clar que sí.
Això sí que sí. Jo no passo un Nadal sense això.
Home, els menjars també ens marquen dies importants del calendari, eh? La veritat és que sí.
I records, no? Jo no sé, Joan, si tu tens algun plat que diguis per Nadal jo no puc passar sense aquest.
No, no, jo per Nadal, com per la mare, la sopa de galets. Jo me'n recordo que hi ha anys que jo o el meu cunyat podem fer autèntiques barbaritats de plats de repetir i repetir, que en sec ja dic prou ja, perquè et podria fer arribar a fer mal. M'encanta la sopa de Nadal.
Doncs sí, jo també sóc molt fan de la sopa de galets. Tu, Ricard, també?
Jo també.
Tradició, eh?
Sí, sí, sí.
I és que això ho parlàvem, crec, l'any passat. Mira que el Joan, tu, a més, sempre estàs innovant a la cuina, no? Al restaurant, i sempre ens portes ingredients, no? Mires molt cap a Àsia, no? Normalment. Però hi ha coses que dius, això sí que sí. No, la tradició aquí guanya,
però
no?
És que hi ha coses però hi ha coses que encara que passi el temps no cal tocar-les. És a dir, no, escolta, tot el que és antic anem a treure-ho. Si és bo, per què ho hem de moure?
No, hi ha una paraula que ho defineix molt bé. El que podem fer és retocar-la.
També.
La sopa de Nadal no tenim per què canviar-la, faltaria més, però sí la podem retocar, la podem modernitzar, li podem posar algun element d'alguna gastronomia del món, perquè no, seguirà sent la sopa de galets, però bueno, podem provar, no? Per què no posar-hi, jo què sé, una trompeteta de la mort dins de la sopa de galets? Queda espectacular. Uh-huh. O posar-hi alguna essència, alguna pasta japonesa, perquè no, segur que no hi queda malament, al revés, segur que enriqueix. És qüestió de retocar, no? S'ha de tocar res, que les tradicions estan per mantenir-les i està perfecte.
Mira, m'has donat una idea amb això de les trompetes de la mort, eh? El missatge va directe a la iaia. A veure si s'anima, ja t'ho diré. Però bé, avui, Joan, a veure quina recepta ens portes, perquè aquest any em toca a mi servir un dels menús nadalencs a casa.
Ah, sí?
Sí, que t'haig m'ha
tocat. Ja t'has posat gent a casa?
Ja sóc gran, ja tinc una edat, Ricard, i ja m'ha tocat. Però bé, què hi faràs? Llavors, dona'm idees, Joan, a veure.
Bueno, farem una recepta que vam fer la setmana passada, que vam tindre l'entrega dels Premis Gourmand al restaurant.
Home, Ricard, que no ho saps, tu,
no,
això pot
no,
ser.
No,
home,
res.
És el restaurant de l'any, el Joan Urgellés a la Guia Gourmand.
Ah,
clar.
Sí.
Tenim l'honor.
Ja m'hi portaràs, eh?
Home, quan vulguis. Tu vine cap a Reus i jo t'hi porto. No. És que no puc portar tot el restaurant cap a Lleida.
És complicat.
És millor
complicat.
Que vinguis
tu. No, ja vinc jo.
Vine tu. Doncs això ho vas servir a la presentació de la guia.
Sí, exacte. I llavors el que vam fer va ser una guiosa, vale? Una guiosa no deixa de ser una, el que en diríem aquí, una empanadilla japonesa, no? Mm. Llavors vam fer una guiosa de galta ibèrica i gambes.
Què m'estàs dient?
Sí.
Per favor, però bueno, però això m'ha tocat directe el cor, m'ha agafat gana de cop.
No, és la veritat és que ens va quedar molt bé, és una recepta que jo crec que agradarà molt a la gent. I és això, una guiosa de galta ibèrica i gambes, que després ho acompanyem amb una salsa teriyaki, que la fem casolana, vale? Nosaltres agafem la recepta de la que és la salsa teriyaki i l'adaptem de la manera en productes que ens agraden a nosaltres i ens ha arribat a quedar una salsa molt similar a la, a la teriyaki. I llavors el que sí que fem en aquesta vegada ho acompanyem amb una miqueta d'ancians variats, amb rúcula o una miqueta de canònics, alguna cosa així, per servir-ho com si fos una amanida.
Molt bé, això és un molt bon entrant, per un menú, no?, d'aquests dies,
sí,
de Nadal o la
queda
nit del 24. Vinga,
la veritat és que sí. A més, si no ho vols fer amb salsa teriyaki, ho pots fer-ho amb una miqueta amb un caldo de carn reduït, com si fos ja, doncs, això, un primer plat més contundent. Ja té varietats per poder-ho per presentar de primer plat, segon plat, com ens vingui de gust.
Molt bé, doncs vinga, apunto, què he de fer?
Mira, nosaltres necessitem, per fer les guioses, necessitarem les pastes per fer les empanadilles, vale?, que es poden comprar fetes, vale? Si algú ja dius, no, si jo vull fer... A veure, llavors és fer una pasta amb farina, sal, aigua, ou, vale? Però això ja és més complicat. Avui en dia tenim unes oblees que perfectament preparades perquè les comprem.
Les podem comprar fetes i són molt bones.
Molt bones, exacte. Llavors, doncs, bueno, necessitarem la pasta de l'oblea. Llavors, per fer el farcit necessitarem un parell de cebes, un parell de carbassons, 8 o 10 gambes llagostineres, 2 o 3 galtes de porc d'Uroc, que és una varietat de porc, i llavors necessitarem una miqueta de farina, de llet, de sal, una miqueta d'essència de carn, pebre, i llavors, bueno, depèn del que diem sempre de les al·lèrgies, reduirem en farina o en maicena express, que és aquest espessant que tenim que és per intolerants al gluten.
Perfecte.
Llavors, la recepta sembla molt complicada, però és molt fàcil, com sempre diem.
Sempre diu això, ell.
És molt fàcil. El que necessitem és, amb una cassola, posem una miqueta d'oli, deixem que es calenti una miqueta i posem la ceba i el porro tallat a dauets petitets i que es vagi sofregint. Ja quan es comença a sofregir una miqueta, posem les galtes. Les galtes, el que podem fer és demanar-les ja desusades, que n'hi ha, llavors ja no ens hem de a vegades amb el ganivet a casa prendre mal, i les tallem una miqueta i les posem dintre, que vagin també rossejant amb la ceba i el carbassó, i quan està ja la galta ben duradeta, hi posem les gambes. Les gambes peladetes, sempre, com diem, li traiem el filet aquell negre que és tan desagradable, que
això ja, això ho hem après, això ens ho ha gravat a foc, sí, el Joan, eh?
Sí, perquè a vegades, si no ho fas, una gamba que pot estar molt bona acaba sent un desastre, perquè menges aquella areneta que és superdesagradable. Sí, i que no. Llavors, les posem també talladetes, seguim sofregint, i quan està ben sofregit la galta amb la gambeta i tot això, fem un flambejadet, vale? El flambejadet, jo com sempre dic, jo a casa el faig amb vermut Miró sempre, perquè és allò que diem, que hem canviat la botella de brandy, li hem posat la de vermut, i li posarem, en aquest cas, una miqueta de vermut blanc. Sempre normalment utilitzem el negre. Avui en aquesta recepta ens va millor el blanc, vale? Deixeix anar una miqueta més de sucre, i llavors quan ja l'hem flambejat una miqueta, i llavors hi hem de posar, pels que no tinguin cap tipus de problema amb les al·lèrgies, hi posarem la farina, farem un bon ruix, tot ben lligat, i posarem la llet, vale? És com si féssim, doncs, bueno, això, una massa de croqueta, i ho anirem lligant. Els que són intolerants, llavors el que hem de fer és posar-hi la llet, rectificar-ho amb sal, pebre, essència de carn i ja està, i llavors posar-hi, quan comença a bullir, la maicena express i posar-la al gust, vale? Mm-hmm,
molt bé.
Quan tenim aquesta massa ben lligada, el que sí que hem de fer és triturar-la, passar-la per un túrmix, per un robot, perquè ens quedi una massa ben fineta, vale? que és el que diem, la textura ve a ser similar a la que seria la textura d'una croqueta.
Vale.
I ho deixem refredar a la nevera, vale? Llavors, quan està ben freda, el que hem d'agafar és les oblees aquestes que hem comprat i les farcim una miqueta pel mig. Posem una miqueta de massa, sense passar-nos, perquè si no a l'hora de tancar-la se'n sortirà per tot arreu, i ajuntem les dues mitges llunes. I amb les dues mitges llunes, amb els ditets, el que hem de fer és anar-li donant forma de tal que s'enganxin les dues parts de la pasta i queda, doncs, això, aquesta forma de guiosa que es va quedant com arrugadeta.
Queden aquests plecs, no?
Ah, exacte. Llavors, mm-hmm, els plecs de dalt fan que s'acabi arrugant tota la massa, d'acord? Que és la forma que té aquest tipus de recepta. Uh-huh. Llavors, digue'm.
No, t'anava a dir que ens hauries d'enviar una foto, Joan,
això,
perquè la
fotos,
gent es pugui
fotos,
fer idea,
sí,
i la pengem al,
sí,
Twitter,
sí,
no? Clar,
l'hem de penjar, perquè a vegades dius, hosti, com fem aquesta forma?
Clar,
llavors
veus
la foto i dius, ostres, ja ho tinc clar com l'he de fer.
Sí, perquè és fàcil, en realitat, eh? Vull dir,
sí,
de fer.
És anar fent els plecs amb la...
Tu ja ho has vist, això, Mònica?
Jo ho he vist. Ah. Bueno, no he vist les guioses del Joan, n'he vist d'altres, però sí, no és difícil de fer.
No, no.
Aparentment, clar.
No és gens. La veritat és que... Bueno, tot és en pràctica, no? La cuina és com
això,
tot,
sí, la primera no sortirà bé, però a partir d'aquí...
Sortirà bé, i la sisena que ja sortirà perfecta.
Sí, exacte.
Això sí que no, segur. Llavors, tenim diferents maneres de coure aquesta guiosa. La més popular, diguéssim, oriental, seria el vapor. Realment és la textura que jo crec que li queda millor.
Molt bé.
La podem fer inclús a la planxa, amb una paelleta amb una miqueta antiadherent, amb una miqueta d'oli, o amb una miqueta de mantega, també queda molt xula, queda més cruixent, òbviament, o la podem fer fregida, que també és una textura que és molt interessant. Nosaltres avui la farem fregida. Llavors, el que hem de fer és això, quan ja tenim totes les guioses preparades, és recomanable que les posem una miqueta a la nevera, perquè llavors es recupera tota la pasta i queda una miqueta més dura tota. I per fregir-la i per manejar-la ens anirà millor.
Clar, que l'agafar-la no se'ns trenqui, no?
Exacte. Llavors, just sortida del refrigerador, tenim l'oli ben calentet, preparat, i les fregim, que quedin ben duradetes. Es fan bastant ràpid, la veritat. Llavors, quan ja queden tot aquell coloret marronet tot uniforme, el que hem de fer és posar-les en un paper absorbent i deixar-les allí preparades per si les servim al moment perfecte, i si les fregim i les servirem més tard, el que haurem de fer després és calentar-les una miqueta al forn.
Molt bé. I això com ens ho serveixes?
I això ho servirem avui com una amanida. L'únic que farem és posarem una base d'enciam, de ruca, de una miqueta de canònics, el que ens agradi més, i posarem la guiosa damunt. I com ho acabarem? Amb una salsa molt ràpida, que nosaltres fem a casa, que n'hi diem la teriyaki casolana, que no deix de ser amb un biberó, amb un pot, el que sigui, és triturar una miqueta d'oli, una miqueta de salsa de soja, una miqueta de salsa mirin, sucre, pebre i una miqueta de ketchup. Tot això ben barrejat, amb bé de picantet de pebre, tot ben barrejat, queda una salseta molt espessa que és que realment s'assembla molt a la teriyaki típica, no? La que comprem als supermercats. Mm-hmm. I llavors el que fem amb això és li posem una miqueta i banyem la guiosa amb aquesta salseta. Llavors ens queda, doncs, això, la miqueta de base que ens fa d'amanida, la guiosa, que ja és contundent, que, bueno, després no podem posar una, dos, tres, depèn de la gana que tinguem, i llavors ho cobrim amb aquesta salseta que han fet casolana, que realment li queda molt bé a l'hora de servir-la.
Mm-hmm. Ricard, et noto molt callat, no sé si és que estàs...
Estic prenent nota, m'ho estic intentant
aquesta
imaginar també.
És de matrícula d'honor, si ens surt això, eh? No, que home, jo, proposa avui,
veure,
el Joan...
Jo quan amb el vermut ja he desistit, eh? O sigui, quan hem arribat al vermut...
No, jo m'hi vaig amb cor, però potser l'he de trucar a mitja elaboració o l'he truco, Joan.
Això està clar. Però nosaltres, si pengem la foto, la gent se l'imagina molt ràpid.
Sí, eh? Això sí.
I a vegades dius, ostres, ja ni m'hi poso. Però veus la foto i dius, ostres, però si això jo ho puc fer, no hi ha
clar,
cap tipus
doncs,
de
vinga,
problema.
Atents aquí una estoneta al Twitter del Joan, del restaurant del Joan i també al nostre, Cope Lleida i Cope Tarragona, que penjarem la foto i el podcast. Doncs mira, m'has donat una bona idea.
Però
ara
t'animes,
complement...
Mònica?
Sí,
ara per Nadal ja.
Sí, clar, però ho provaré abans,
ho
però no queda
abans,
malament
eh?
el dia D, però sí, ho provaré. Home, s'ha d'arriscar una mica, Ricard.
S'ha d'intentar, sobretot ja s'ha d'intentar,
això sí.
Exacte, llavors, hauré de quedar bé, a veure si puc.
Ja escolta, però jo el Joan no el veig, només l'escolto, però mentre ho anava explicant, és una persona que ho viu, va
ho
movent
viu,
les mans
molt,
i pràcticament com si ho estigués
molt,
fent.
Molt, molt bé, perquè no he vingut amb la jaquetilla de la cuina, que si no, ja,
perquè...
li posem uns fons aquí.
No, posem aquí, ho muntem aquí. Molt
perquè Joan, escoltant-te, dic, jo aquest home, dic, és com si estigués a la cuina realment.
Clar,
ara, ho està fent.
Aquesta passió
sí,
que té ell per la cuina.
Nosaltres sentim, exacte, nosaltres per la cuina, bueno, almenys jo sento això, una autèntica passió.
Clar. Doncs escolta, que sàpiguin que d'aquí una estoneta al podcast del programa poden recuperar la recepta, allò se'l descarreguen
pas a pas.
I van seguint pas a pas sí. I aquí no hi ha problema. I si no, doncs ho anem a provar, ho trobem això per ser al Joan
sí.
Urgellès o a l'Espai Prioral, trobem les guioses aquestes.
Això ho trobem ara, sí, al meu i ara també ho posarem al restaurant del tenis de Salou, també ho posarem la recepta i el del Club Nàutic de Salou també.
Doncs vinga, ja ho saben. I el primer, ja saben, com sempre, els dono l'adreça del restaurant del Joan, que és carrer Aleus...
Número 7.
Número 7, Ricard, ja tardes en venir.
Sí, sí.
Per anar a dinar cal Joan.
Jo és que, sí, ja ho veig que sí. Ja ho
doncs
veig.
Vinga. Joan Urgellès, mil gràcies.
A vosaltres.
Que, bueno, es poden felicitar ja les festes, però
sí,
no sé si
tant.
Veure's, però que sí, però si no, bones festes.
Igualment, bones
que
festes a tots.
Bé.
Gràcies, Joan.
Gràcies.
Escolta, fem una pausa.
Sí, agafa ahir, perquè m'ha entrat una gana ara. Va.
Sí, que recupero i després ja anem cap a les coses de vestir.
Som-hi.
Dos èpoques distintes. Distintes armes.
Un gran guerrero debe tener una gran espada.
Distintos ambientes.
Pero el peligro es mi trabajo.
Pero él... siempre será el mismo.
Ni una palabra.
Doble Schwarzenegger. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Otro suceso nos lleva hasta ahora a Viladecans, en Barcelona, donde una persona ha muerto por una explosión.
Bueno, cruce de mirada siempre hay. Y bueno, cuando estás dibujando y de repente ves que te están mirando, es un poco violento.
So que molti di Myanmar portano le ferite della violenza.
Está pasando. De lunes a viernes de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Cambiaste tu voz por tu otra voz? Stay with me. ¿Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial? Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Estada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
When you can wear what...
Mira, Ricard, el que ens falta per arrodonir aquest dimarts amb sabor a divendres, no?
És enorme aquest dimarts, m'encanta.
Ai, que bé ens ho estem passant avui, que t'he dit.
Avui sí, avui sí.
No havies agafat un dimarts amb tantes ganes, des de quan?
A més, un dimarts, que encara és molt a l'inici de la setmana, dius, bueno, a vegades els dijous, perquè el divendres és festa. No, no, aquesta setmana és brutal. No. Tot i que dijous, doncs, hi ha qui fa pont i hi ha qui no, però és
bueno,
igual.
Bueno, però escolta, encara que no es faci pont,
demà és festa.
S'agraeix alguns dies de festa, demà, divendres. Per tant, el que ens faltava, et deia, per arrodonir aquest dimarts, és que ja la tinc aquí. Aleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aleida, què tal?
Estic supercontenta perquè som dimarts, a l'espera d'un gran pont.
Clar, ella ens diu que està encantada perquè és pont, però ella ja porta ahir i avui de vacances. Que m'ho has confessat.
Bueno, faig vacances, què tal, això?
Bueno, s'ha agafat un parell de dies, eh? I així ja arrodonim la setmana. És que cau molt bé, aquest pont.
Sí, la veritat és que és ideal. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, toma ja, 5 dies de regalo.
Sí. Per tant, escolta, qui vulgui, qui pugui, vaja, marxar, quedar-se aquí, però també quedar-se a casa i fer, escolta, escapades d'un dia, que ve molt de gust, no? Tant, tenir una mica de temps.
No cal marxar lluny, fer escapades.
Fer grans viatges.
Ara
no
ens quedem a casa asseguts al sofà, això no.
No.
Nosaltres aquí tenim la sort, que jo sempre ho dic, de que tenim moltíssimes coses al nostre costat que són molt boniques i que a vegades les tenim molt mal aprofitades per anar de visita.
Sí,
i que un dia pots dir, dius, mira, nosaltres perquè, bueno, estan aquí des de Reus Tarragona, dius, mira, doncs me'n vaig a Costa Brava, dues horetes, me'n vaig cap a Lleida,
una horeta i pico, dues horetes.
Tens... Doncs mira, tens tot... Me'n vaig al Delta.
Sí.
Una horeta i mitja.
És
una
perfecte.
O sigui, ho tens molt ideal.
Sortint de casa, senyores i senyors, passin-s'ho bé, coneguin Catalunya, que és meravellosa. No?
I tant, i qui tingui més sort que vagi fora.
Que és molt maco viatjar per tot el món, però que a vegades tenim racons aquí, que és el que diu la Leida, a una hora de casa d'aquells que en un altre país ja aniríem a veure'ls, eh?
Exacte.
Sí, a vegades no ho tenim massa... No sé, no, trobo que a vegades no aprofitem massa bé el que tenim tan a prop d'aquí a casa. Però bueno, a poc a poc.
Però bé, parlem?
Parlem, suposo, a Leida, no sé, imagino, perquè no hem tingut temps de parlar abans d'entrar gaire, però jo imagino que avui vindràs amb una mica de pautes per aprofitar bé l'espai
d'aquest pont
a la maleta. Que això és important.
Com fer una maleta eficaç en dues horetes, perquè generalment tens dues horetes per poder fer la maleta i poder marxar ràpidament de pont, cap de setmana llarg.
Sí.
Bueno, més que un pont, això és un aqueducte.
Això és veritat.
És enorme. Eh?
Però bé, jo no sé, jo últimament em bloquejo molt a l'hora de fer maletes. No sé ben bé què posa. Suposo que és que encara no ha fet, no? Fins fa poc no ha fet fred, allò havies de portar una mica de tot i estava, que no era capaç de fer una maleta... petita.
En condicions, perquè havies de portar que pel si de cas del fred, pel si de cas de la calor, i més els imprescindibles de cada viatge.
Clar.
Vull dir, després era una miqueta...
Quins són, per ser, els imprescindibles?
Això. A veure, a mi un dels imprescindibles més importants és la càmera de fer fotos.
El que t'esperaves, eh, Ricard? Uns texans.
Però jo aquí discrepo.
Ah, sí? Ai, no m'ho puc creure, que em tu em discrepis amb la càmera de fotos. Sí.
Perquè hi porta el mòbil.
Clar. la darrera càmera compacta que tenim a casa ja té molts anys, ja li hagués tocat canviar-se, ja no l'hem canviat.
Doncs jo sí que sóc de càmera, eh?
Sé que no les fa igual, però si tens un mòbil bastant de gamma alta, per entendre'ns, tenen molt bones càmeres, ja.
Bueno, això sí, però a veure, saps què passa? Que, com que amb tota aquesta febre dels Instagrams i dels bloggers i tot això, doncs clar, tu vas de vacances i dius, vinga, doncs ara aquí fem com una mini sessió de fotos. Doncs t'emportes la reflex i allà poses un ratet i tal, i la gent, saps?
Però jo no sóc gaire de reportatges per l'Instagram, eh?
No.
Per
bueno,
això t'ho dic, eh?
Això també, per exemple, els pots fer. O sigui, jo què sé, tu pots ser el fotògraf i dius, mira, doncs avui profunditzaré amb aquí perquè aquí hi ha aquesta llum i no sé què, a veure com fer-ho. Saps? I després sempre trobes doncs, uns raconets més bonics o unes altres coses que segurament, si no portes la càmera, perquè com que ja no portes el pes damunt, que dic jo, perquè pesen aquestes càmeres...
Ja doncs, no t'ho treballes tant.
Clar, no t'ho corres tant. I amb el mòbil fas, vinga, una foto, clic, ja està.
Ah, pots treballar el paisatge, Ricard, no cal que surtis,
que no,
treballa
el
paisatge.
Que tinc una reflex a casa, pobra, que la faig
doncs,
anar
va,
quatre vegades
doncs,
a l'any. Però
més,
això ocupa molt, això, eh? A la maleta.
Bueno, però a veure...
Què més hi has de posar a la maleta?
a part de la càmera, que ho trobo molt important, anem ja també amb la part de la roba, que és la segona cosa més important.
No, pensava que m'havies dit la bateria, i llavors ja...
No.
Jo poso la reflex, la bateria i unes bambes i ja no m'hi cap res més.
Clar, exagerat. Però si ara, encara que viatges amb avió, te deixen portar la maleta més una bossa. Ah. I ara ja no passa res, o sigui, no és obligatori que t'hi capi aquí dintre.
Ah, home, una mica de marge. Ai,
va, a més, amb les fotos tan xules que es poden fer dalt de l'avió, mentre estàs allà esperant, no.
Llavors, anem a la roba, a veure, imprescindibles.
A la roba, a veure, aquí hem de tindre una miqueta en compte també si anem més cap a calor o més cap a fred. Vale? Què vol dir això? Que, per exemple, si anem una miqueta més a costa, generalment pues, fa més calor que no passi en neu amb els Pirineus o més muntanya. Per exemple, si anem cap a costa, els imprescindibles són que sempre t'aniran molt bé tant de dia com de nit, òbviament uns texans, uns pantalons negres i, si vols, una mica de color amb uns bordeus, que aquesta temporada també es porten moltíssim. Per què? Perquè depèn de la bota que portis, te pot arreglar una miqueta més, o pot ser, si vas amb la bamba, una miqueta més esport. I d'aquesta manera fa que amb un mateix look puguis anar tant de dia com de nit. Després, la part de dalt, doncs, una blusa més aviat lleugera, amb la jaqueteta allà a dalt gruixuda, que jo sempre recomano una de 3/4, tipus un trench. Per què? Perquè si vas amb vestit te queda bé, i si vas amb pantaló també, i amb una jaqueta acabes.
Ah, important aquí, eh? Que sigui versàtil tot el que posis a la maleta.
Clar, i així d'aquesta manera també depèn de la sabata que portis, sobretot, te fa més esport o et fa més arreglada. Igual, doncs, tant de dia com de nit. Mm. Un vestit és un imprescindible, sempre, tant en muntanya com en platja. Per què? Perquè sempre hi ha el dia que dius, mira, avui fa solet, s'està molt bé, doncs te fiques un vestidet que vas una miqueta més lleugereta, o d'aquells vestits tipus jerseiet, que ja t'abriga una miqueta més, però ja no et veuràs en totes les fotos amb els mateixos look.
Clar, és que aquesta és una altra.
Clar,
de
per
Maria.
Això portem la foto, la càmera, vull dir.
Claro.
Llavors jo afegeixo un mocador també que et pugui canviar, no?
Molt bé. Per exemple, en un mateix look pots portar, m'invento, texà, camisa blanca, amb el trench, sabata alta, look 1. Look 2, texà, camisa blanca, trench, bufanda o mocador, la sabata alta, dos looks. Texà, blusa, la camisa blanca, el trench, sabata plana,
ja
tercer look.
Tres, ja en tens per tres dies, eh?
I així d'aquesta manera vas variant. Com que igualment tens en compte que portes la jaqueta i no sempre vas amb la jaqueta ficada, d'aquesta manera també es va veient la diferència, que sembla una miqueta xurrada, però que després, perquè sembla una xurrada, jo quan això li dic al Gerard, me diu, a veure, Leida, per favor, vols dir tant? I després li dic, mira les fotos. Dic, d'aquesta manera ens veiem de diferents maneres. Diu, clar, pues si tens raó. Pues...
Per això, per què posa... Ara hem arribat a la conclusió, Ricard, de per què posa el primer a la maleta és la càmera,
sí,
la Leida. És per després que el seu home li hagi donat la raó.
Home, no hi ha gust tan gran en aquesta vida que doni la raó, eh?
Ara ho entes tot. Ara hem tancat el cercle. Molt bé, llavors estic aquí amb els bàsics.
Sí.
Texans, no? Aquests pantalons negres i bordeus que ens deies.
Si volem.
Entenc que uns els podem portar posats ja.
Correcte, vale? I després, sobretot, amb les peces d'abans, agafem colors més aviat neutres que puguin combinar amb els de baix. Per què? Perquè així d'aquesta manera, per exemple, amb uns pantalons, te pots ficar dos samarretes. Per tant, és un pantaló, dos looks. Cosa que amb el vestit no passa, òbviament, però bueno, amb el vestit anem jugant també amb el que és, que com que portes mitges, sempre pots agafar mitges diferents colors o amb topets o coses d'aquestes.
Per tant, recomanació d'això, colors més aviat llisos i neutres, no?, que ens doni joc per jugar potser més amb complements.
Amb
no?
els
amb
complements.
Amb mocadors, amb bufandes, que donaran un aspecte diferent al mateix jersei, no?
Sí, ara volia anar amb les bufandes per la part nord més aviat, que hi ha, no, pensem, bufanda, gorro i guants. Són peces que ocupen molt poc espai i que, canviant-te'ls, encara que portis la mateixa jaqueta, semblen completament diferents. Després ens podem combinar el que són els guants i la bufanda amb el look, dels, per exemple, dels pantalons. Si anem amb bordeus, doncs podem anar, per exemple, amb el toc de color només de l'abriguet, o combinar-ho amb el que és el gorro. Després fiquem el conjuntet de la bufanda i el gorro de diferents colors, amb un parell ja en tindrem més que suficient, perquè són 5 dies aquest pont. D'aquesta manera també ja veus... O, per exemple, un que sigui més esport i l'altre amb uns brillantets o alguna coseta així que ja t'arregla més també per anar per la nit.
Molt bé.
Després, també, imprescindible, un banyador i unes xancles. Per què? Perquè no saps mai si te'n vas a l'espa. Sí, perquè
està preparada per tot.
Una vegada em va passar. O sigui, un dia que dic, venga, va, ai, mira, hi ha spa en aquest hotel, no sé que no sé quantos, per casualitats de la vida, doncs no hi vam poder anar-hi.
Perquè no tenies aquí la indumentària.
Perquè no hi havia el que a vegades no hi pensem, però és important perquè, sobretot, si vas a la muntanya, i que sé que te'n vas a Andorra o alguna cosa, que després d'estar a la neu tens ganes de relaxar-te, doncs tens l'opció de poder-ho fer.
Mm-hmm.
Vale? I, bueno, i bàsicament després també és el tema dels bolsos.
Això, bolsos
perquè
i...
Però que ho dius en plural?
Plural,
sí.
Clar.
Com clar, sí, sí. Clar.
Sí.
Per 3-4 dies que marxes, no et val amb el que portes?
No, exactament.
Ah. I jo sempre me n'agafo dos. Un, el que porto damunt quan marxo, que és el gran, i un de petit, per si vas a sopar, dintre de la maleta, que és el que ocupa menys.
Ah.
Clar, Ricard, sí. Bolsos en plural.
El pots portar dins del bolso gran.
També. El que passa que us he de confessar que jo tinc el problema amb el neceser.
Ah, el neceser sempre és la cosa que ocupa més del món,
eh? Jo no sé què faig amb el neceser.
Has de portar una maleta només de necessers, a vegades,
sí,
eh?
Sí, no sé.
Que... Estic completament d'acord.
O pots anar a un hotel que quasi ho tingui tot?
Ui, no és el mateix. Les planxes del cabell,
I ja que estem aquí, fem una crida. Hotels del món. A veure, els secadors, de vegades, per posar, per depèn favor. De quins secadors, no cal que em posin.
Jo una vegada vaig estar una hora aixugant el cabell.
Això ho he escoltat també, eh?
És que, no, és que molta gent coincidirà amb nosaltres ara mateix. Fatal. Que ens estigui escoltant. Són terribles, per què?
Sí, no sé, no ho entenc. Jo una vegada vaig optar, vale? Només era una nit, no? Però allò que estava allò com a, que tenia fred, és allò que s'atacava el fred al cos, i dius, va, ara em faré una dutxeta ben, ben calenta. Primer vaig mirar el secador, vale? Allò no anava ni a la de tres, vale? O sigui, vaig optar només ja per dutxar amb el cos i no treure'm el fred real que tenia, perquè, clar, si te dutxes tota, sempre d'això, perquè total, que acabava d'arribar al matí, i l'endemà al matí marxava, doncs no vaig... ser capaç de dutxar amb el cabell per culpa del secador.
Perquè, clar, allò no en surts. Ja pots estar hores i hores intentant, que no.
Dic, és que no farem res més que aixecar amb el cabell avui, saps?
Ja està, fem una crida des d'aquí, sisplau, hotels del món, que ens estiguin escoltant.
Després també com a imprescindible important que trobo jo a la maleta i que mai ha de faltar, vale? És, bueno, pels més atrevits i pels que, bueno, tinguin ganes de també, ja que estan de moda també la roba interior, posar també un conjunt de roba interior bonic. Perquè a vegades no hi pensem, diem, mira, me'n vaig a la muntanya a fer esport, i després vas a sopar elegant i t'acabes portant els sostens de fer esport i dius... Què ha passat aquí dintre? Hem de tindre en compte totes les possibilitats de fer aquell cap de setmana. Per tant, jo el que faria seria els quatre bàsics de roba, tant en pantalons com en samarretes, per poder combinar-ho entre ells. Una jaqueta que sigui un trench, perquè si portes en el cas que portis un vestit, ho puguis combinar. De sabates, les bambes pel viatge i les de taló a dintre de la maleta. O, en el cas dels homes, les de cordons una miqueta més vestides a dintre de la maleta.
Mm-hmm.
Això és equiparable dels dos.
Sí.
La càmera de fer fotos per no perdre't cap moment. Després, els bolsos, portar-ne dos. Un, el que portes damunt, i l'altre, el petit, a dintre. La roba interior, important, perquè a vegades... bueno, ens sorgeix, pues, una ocasió més de vestir o de sortir a fer copes i no podem anar també amb la roba que portes la samarreta mona i en sexe te veu per aquí darrere el triangle aquell, saps, que queda fatal.
De la roba de fer esport, clar, no pot ser.
De la roba de fer esport. I després també, sobretot, el que són les xancletes i el banyador, per si de cas.
S'ha d'estar preparat per tot, Ricard. Has apuntat tot, no?
Sí.
Però, ens ho deixes una cosa important.
Una altra, és que no sé si cabrà tot això.
Un pijama.
Ah, el pijama, és veritat.
Que sempre
me'l deixo, jo, el
sempre pijama. Sempre m'oblidem, no sé, ja t'he vist.
La samarreta de cotó, ja saps.
Mira, la samarreta que dèiem la setmana passada, que això ocupa poc, una samarreta.
El pijama és una cosa molt important i no sé per què més d'una vegada estava baix al carrer i he tingut de pujar a buscar-lo.
Jo no em porto mai.
Ui.
Jo no em porto mai de viatge, de pijama. No, ho dic de veritat. És que només em faltaria portar el pijama, ja. No.
Que sí, home, sí. Has de practicar una mica maletes, eh? Has de practicar que hi cap tot. Ja veuràs, tot el que dirà Leida sembla molt, però hi cap.
Sí, bueno.
Dono fe.
Després, per exemple, un truco que tinc jo que és molt eficaç a l'hora de fer la maleta és, en el cas sobretot de la combinació de la roba, és agafar els pantalons, per exemple, els tres pantalons, el texà, el negre i un bordeus, uh-huh. i ficar-los plegats damunt del llit, un al costat de l'altre. I després agafar les samarretes, vale, per exemple, el texà, que el combino amb samarreta blanca i amb una negra. I després faig, vale, doncs poso el texà i la samarreta blanca entremig del negre i el texà, i amb el pantaló bordeus a damunt fico la samarreta negra, perquè queda bé amb el texà com amb el bordeus.
Així visualitzes, eh?
Visualitzant. Tot. I a baix, les sabates ficades a terra. I així, d'aquesta manera, fas... Ja saps totes les combinacions possibles,
claro,
i no la lies.
Vas fent el puzzle i així no agafes de més, ni de
sí,
menys.
Sí, i portes la roba necessària.
Doncs ho deixem aquí, que ens hem passat de temps avui, Aleida. Que vagi molt bé, gràcies per venir
bueno,
el teu dia de festa.
A vosaltres.
Aquí, aquesta estoneta, passa-t'ho bé el que queda de setmana.
Gràcies.
I ens ho expliques dimarts.
Que vagi bé, un petó a tots.
Escolta,
adéu.
Ricard, tu també passa-t'ho bé, home.
Sí, sí,
que
tant.
Tenim uns dies, no ens podem
sí,
queixar.
Sí, sí, jo... Mira, posarem en pràctica alguna cosa de la maleta.
Així m'agrada. Que vagi bé, adéu.
Apa, adéu.
Doncs ens falten 4 minuts i escatja per arribar a 2:15. Recorda que avui no tenim tertúlia dels polítics perquè durant les campanyes electorals mai hem fet tertúlia de polítics i, per tant, a partir de la setmana vinent començarem les entrevistes als principals candidats, però tertúlia dels polítics les tenim suspeses. De fet, vaja, si mireu el calendari, no tindrem tertúlia dels polítics fins l'any que ve, fins a l'any 2018, perquè ni avui, ni el dia 12, ni el dia 19 estan dins de campanya electoral. El proper dimarts seria 26 de desembre, dia de Sant Esteve, que també és festiu, i per tant ja ens n'anem a l'any 2018. Per cert, ja tenim resultat dels emparellaments de la Copa del Rei. Lleida ha quedat emparellat amb l'Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Lleida Esportiu, Atlético de Madrid. Hem trucat al president del Lleida Esportiu, l'Albert Esteve, que al cap de res de 3 minuts de que es conegués l'emparellament, deia això.
Doncs molt contents. Sabíem el que es comportava, un aparellament més difícil que l'altre cop vam sentir que havia molts més equips, i a més era un sorteig pur. He trobat un equip de Champions a l'Atlético de Madrid, esplèndid, vull dir, estem parlant del millor equip d'Europa, dels millors equips d'Europa, amb el Real Madrid, amb el Barça, a partir d'aquí a disfrutar-ho, la ciutat s'ho mereix, l'afició s'ho mereix, i la ciutat el que té que fer és disfrutar-ho, jo també.
Doncs aquest és l'emparellament. Després, al moment, a l'hora d'Esports Cope, a partir de les 3 de la tarda, en tornarem a parlar amb els companys d'Esports de Catalunya. Fem una pausa i de seguida parlem d'esquí nòrdic.
Restaurant Petit Xiroi et convida del 4 al 10 de desembre a descobrir les noves joies de Bodega Somos, uns vins que neixen de les seves millors vinyes, unes vinyes úniques. Et presentem els nous Somos Varietales. Vine a descobrir-los al carrer Vilot 2 de Vilassana, Lleida.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Aquest Nadal.
Nadal quan entris a Poli Juguetes, quelcom màgic et passarà. Entraràs al nostre món d'emoció i diversió envoltat de milers de joguines per gaudir petits i grans. I ara amb la teva compra pots endur-te la cistella de joguines més gran d'aquest Nadal. Informa't a vivejugando.es. En Lleida, tu tienda Poli Juguetes, en calle Alcalde Coste número 5.
Matís, la teva botiga de moda amb més de 18 anys d'experiència. T'oferim un tracte exclusiu i personalitzat. Matís, especialistes en vestir a la dona amb les millors firmes del mercat en talles de la 38 fins a la 52. Vine a Matís i veuràs la més àmplia varietat en jaquetes, parques i abrics, així com una gran varietat en pantalons, jerseis i bruses. Matís, príncep de Viana 81 de Lleida.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I la veritat és que ho vam fer fa una setmana, però jo crec que és una cosa que ens hem de posar i que ho hem de fer de manera regular, perquè de veritat és una d'aquelles experiències que potser et costarà provar-ho el primer cop. Potser t'hi portaran amics o familiars que ja ho fan, que ja ho practiquen. Et parlo de l'esquí nòrdica i al final un dia et diran, va, vine, perquè ja m'ho has explicat tantes vegades, puja un dia i ho proves. Potser ho descobreixes avui, aquí, escoltant a la ràdio i ara el que t'explicarem tot seguit i dius, escolta, vaig a provar un dia. Però el que sí que és indubtable és que si ho proves, no sé què té l'esquí nòrdic, però que t'hi quedes enganxat. Després les agendes de cadascú, podrem anar-hi cada dia, cada cap de setmana, o un cap de setmana sí, un cap de setmana no. Això ja depèn de cadascú, només faltaria. Però de veritat que no sé què té l'esquí nòrdic que enganxa. I avui tornem a parlar amb la tècnic de la Mancomunitat d'Estacions d'Esquí Nòrdic de Catalunya, el totnòrdic.com, la Imma Obiols. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No sé què té l'esquí nòrdic.
Bueno, té moltes coses l'esquí nòrdic, és estar... Jo penso que la principal és que estàs a la neu, en contacte amb la natura, amb entorns privilegiats i sobretot movent-te al teu ritme, m'entens? Adaptat a la teva,
física. Jo crec que és això. És aquell dia que dius, vaig a desconnectar. Que vull anar molt ràpid i em vull esforçar molt, ho pots fer. Que vols anar més al teu aire més de relax, ho pots fer. Que no et vols moure, només vols gaudir de les vistes, també ho pots fer.
Exactament, i a més amb la família, amb els amics, un dia pots anar sol i matxacar-te una mica més, i l'altre dia vas amb la família i gaudeixes tot junt, i bueno, també hi ha una cosa que crec que val molt la pena dir, que és bastant suportable per totes les butxaques.
Sí, sí, sí.
Llavors,
sí.
Això també és una cosa interessant.
I tant que sí. I físicament també.
I físicament també. Claríssim.
Imma, anem a fer una mica de part, anem a passejar-nos, perquè a totnòrdic.com, que és la web que agrupa totes les estacions d'esquí nòrdic de Catalunya, 6 les tenim a Lleida i una a la província de Girona, que és Gils Fontanera, estan mirant cap al cel. Escolta, neve, no neve. Va nevant, i no sé si per aquestes dates, a partir de demà que és festiu, aquest proper cap de setmana llarg, no sé si n'hi haurà alguna que, escolta, de cop caurà neu i obrirà. Però vaja, de cara a Nadal jo crec que estaran totes obertes. Com ho tenim a hores d'ara?
A veure, a hores d'ara, bueno, la gran notícia és que Tavascan obre els circuits d'esquí, els circuits de raquetes. Ja sabem que Tavascan és una estació dual, per dir algo, és una estació d'esquí alpí, d'esquí nòrdic i, bueno, també d'altres activitats. Llavors, els 14 quilòmetres que té com a estació estaran oberts i, bueno, això és una gran novetat. La resta d'estacions... estaran totes obertes per a ús lúdic i recreatiu, vale? Parlem d'Arança, parlem de Guils, parlem de Lles, parlem de Sant Joan, parlem de Tuixent i parlem de Virós Vall Ferrera, estaran obertes per el bar, el restaurant, el refugi i els itineraris de raquetes en la majoria d'ells. Per esquiar, a veure, hi ha neu una mica pues, perquè se n'ha produït a les parts baixes i llavors hi ha neu per una mica els plans d'iniciació, però els circuits de moment no estan oberts per esquiar.
Mm-hmm. Jo crec que ja és una bona notícia, ho dic perquè si la gent diu, escolta, és que jo ja vull anar, vull trepitjar, vull pujar amb la família, amb la canalla, tenim el trineu, volem trepitjar neu, volem començar a veure aquest ambient, això ho podeu fer. A més, hi ha els serveis oberts, que aquesta és la gràcia, el refugi és obert, el bar, el restaurant, puc esmorzar, puc dinar, els nens poden trepitjar neu, tot això ho tenim ja disponible.
tot això està disponible, fins i tot les estacions, a veure, a Sant Joan de l'Erm, Maiers i a Tuixén, que tenen refugi per poder dormir, estan oberts. Llavors jo penso que és un moment ideal per anar amb la família en un entorn molt poc massificat, perquè està clar que pots tocar neu a molts llocs, però bueno, les estacions d'esquí nòrdic són entorns poc massificats,
clar,
tranquils,
clar, clar.
I ara mateix hi ha neu, hi ha serveis perquè puguis dinar, dormir, el que sigui a l'estació, llavors jo penso que és un lloc ideal per anar a passar o tot al pont o algun dia del pont, visitar uh-huh. aquestes estacions i bueno, veure que s'hi cou, si més no.
Uh-huh. Anem a recordar, Imma, el sistema que jo crec que és molt interessant que teniu de forfets. Perquè, si no recordo malament, els forfets em serveixen per totes les estacions.
El forfet d'esquí nòrdic sol fer un forfet únic, és el forfet tot nòrdic, i serveix per les 7 estacions catalanes, i a més té l'avantatge de que deixa esquiar amb un 50% de descompte estacions d'esquí de fons franceses, al Capcir, al Plató de Velle i també a Naturlàndia, Andorra, i a més pots fer 7 dies d'esquí amb estacions d'Alpí. Tenim un conveni amb les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat, i llavors pots anar un dia a cadascuna de les 7 estacions gestionades per Ferrocarrils, que bueno, jo penso que per un preu ara mateix de 120 euros, és a dir, jo faig una mica del PIB, però també faig esquí nòrdic, m'entens? Perquè el que hem de fer és fer de tot.
Aquest és el forfet de temporada.
Això és el forfet de temporada.
Vale, que em permet anar tantes vegades com vulgui a l'estació d'esquí nòrdic que em dongui la gana, a més, amb un 50% de descompte a les estacions d'esquí nòrdic franceses que ens has comentat, i a més, 7 dies d'esquí alpí.
Exacte.
A les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat.
Exacte.
Doncs escolta,
això és fantàstic.
Només pels 7 dies d'esquí alpí.
Sí, sí, no és un... Bueno, jo penso que és un gran avantatge i, bueno, ja t'ho dic, tenim aquest conveni gràcies a Ferrocarrils i, bueno, molta de la gent que fa nòrdic, doncs, bueno, ara, per exemple, que ells ja han obert alguna estació, aprofiten. Després, a la que entra la temporada de nòrdic, ja fan nòrdic, però, bueno, sobretot primers i finals de temporada, doncs, aprofiten també, doncs, anar a provar una mica lo de l'Alpí.
Mm-hmm. Això ho teniu tot a totnòrdic.com, des d'allí suposo que a les taquilles de les estacions mateix ho puc gestionar, això.
Ho pots gestionar a les mateixes taquilles, ho pots gestionar no a la pàgina web de Tot Nòrdic, però ja t'ho explico, però si tu el vols comprar online a través de qualsevol de les pàgines web de les estacions d'esquí nòrdic.
Mm-hmm. Escolta, Imma, anem a parlar d'activitats i de cosetes a fer, perquè tot i que aquest cap de setmana potser no estaran obertes o estaran ben aviat, i suposo que una estació d'esquí nòrdic o les que estan doncs, sota el totnòrdic.com no es limiten només a obrir i que vingui la gent i que faci quilòmetres. També es van organitzant, suposo, diferents activitats i depenent també del calendari que tinguem. Avui tampoc cal que les repassem totes, però anem a parlar-ne d'algunes d'aquestes curioses.
A veure, l'activitat que més s'hi fa a part de l'esquí és els itineraris amb raquetes. Per què un itinerari amb raquetes en una estació d'esquí nòrdic? Bueno, sobretot per l'entorn, però sí que pots anar a d'altres llocs a fer itineraris de raquetes, però bueno, són entorns securitzats, són entorns en els quals si tu truques et poden vindre, tens un problema, tens una moto, tens un servei de pistes a proximitat, llavors jo penso que és de les coses estrella que es fan a les estacions. Altres coses curioses, doncs, per exemple, aquí els Fontanera tenen un circuit de fat bike, això són unes bicicletes amb rodes gruixudes,
uh-huh.
i tenen uns circuits preparats per fer. A Tuixén l'Avança l'any passat van habilitar un itinerari per córrer, s'està posant... Uh-huh. Bueno, així de moda, lo de córrer amb
la neu... És que el running s'està posant de moda per tot arreu.
Exacte, pues el running, sí. Llavors s'està aprofitant lo del running hivernal. Llavors, bueno, passen la màquina per trepitjar una miqueta i han habilitat un circuit per fer running. Després, així una cosa que, bueno, que ja fa anys que es fa, però aquest any se li vol donar un enfocament una mica diferent, és a l'X-Circuit. L'X-Circuit és recuperar les marxes que es fan a totes les estacions d'esquí nòrdic i popularitzar-les, tornar al públic, a tot tipus de públic. Els últims anys, per dir alguna cosa, aquestes marxes s'han passat molt a la vessant competitiva i el que es vol és recuperar la vessant popular. Com ho farem? Pues, bueno, amb preus populars, mm-hmm. bàsicament, amb categories poc competitives, amb la possibilitat de fer una categoria familiar amb què competeixen a un mínim de 3 membres de la família i tenen un premi especial, que tothom que hagi fet totes les marxes tindran un premi finisher. Llavors el que volem donar és aquest caire a totes les marxes, fer-les el més popular possible. Jo, que tothom hi sigui benvingut, gent que s'inicie, famílies, colles d'amics. Allò, els colles d'amics potser serà un revulsiu per entrenar una mica i la família per fer un esport en família. Uh-huh. Llavors creiem que, bueno, que tindran bastanta acceptació, ja t'ho dic, és una altra de les coses que hem apostat aquest any. Hem vist que el tema competitiu, doncs, bueno, ens ha fet perdre una mica el públic popular i, bueno, hem tornat preus populars, entre 15 i 20 euros el preu d'inscriure't a la marxa, avituallaments quilòmetre zero, implicació de la gent del municipi. Bueno, volem una mica popularitzar totes aquestes marxes que ja existien, però les hem unit totes, hem creat una pàgina web, que és la xcircuit.cat. Aquí pots trobar la informació, et pots inscriure a totes les marxes amb un descompte. Bueno, hi hem posat tota una sèrie de coses afegides que esperem que ens ajudin a repopularitzar-les.
Mm-hmm. Tornem a dir la web, X...
xcircuit.cat. Mm-hmm. Xcircuit és l'abreviatura, l'acrònim de cross country, que és com es coneix a nivell internacional l'esquí mm-hmm. de fons, cross country. Llavors és l'acrònim X...
Xcircuit, xcircuit.cat. Aquí trobarà tota la informació.
Tota la informació.
Comencem ja l'endemà del Dia de Reis, eh?
Comencem el dia 7 amb una cursa, aquesta és la més especial de totes, és per joves fins a 16 anys.
Home, és maca, trofeu Patufet, aquesta,
eh? Exacte, és la Patufet, la famosa Patufet, però llavors aquests joves podran continuar fent totes les altres, uh-huh. D'acord? Ja engeguem al mes de gener, a l'últim cap de setmana, el dia 21... amb la marxa Pirineu. Aquesta marxa també és molt coneguda perquè surts d'una estació i arribes a l'altra, després hi ha un sistema de transport per tornar al punt d'inici, a partir d'aquí ja ens n'anem cap a la Puigcerdà Fons, i bueno, les anem fent totes, i bueno, jo penso que serà una cosa... Bueno, a tenir en compte.
Uh-huh. Molt bé. Estava recordant ara que ahir vam parlar amb la Eva de l'estació d'Arança i em parlava també de la raquetada nocturna, que jo és una cosa que no m'havia plantejat, i em va dir, escolta, si tens fora de l'agenda, és una cosa ben maca, eh? Un dia de lluna plena, sense llum artificial, però clar, només amb la claror de la lluna i el reflexe de la neu, quan s'acostumen els ulls, diu, és com si fos... Bé, no és com si fos de dia, però vull dir que s'hi veu tranquil·lament, eh?
Sí, tant, no.
Escolta, i el silenci que deu haver?
Bueno, una mica és el silenci, una mica l'entorn, sí. Una mica, bueno, els sorolls que hi ha al bosc, que és molt xulo, i bueno, també és allò que un cop ho has fet, arribes i et trobes al restaurant obert, clar, allò, per poder fer un bon àpat, o un bon te, home, això és...
I a comentar la jugada amb els companys de ruta, per entendre'ns.
No, és molt xulo. Fins i tot aquí, els, per exemple, també fan una esquiada nocturna, bueno, es fan coses a la nit per gaudir això, per conèixer una mica la natura i la tranquil·litat i el que passa al vespre per aquests boscos de muntanya.
Imma, estàvem parlant abans de les tarifes de forfet, però ara jo he trobat a la vostra plana, al totnordic.com, a la zona de tarifes, si ara ens escolta una família, escolta, dos adults i un nen, o dos adults i dos nens, que mai ho han fet i, evidentment, no tenen material ni res, això també ho teniu pensat, perquè veig aquí que teniu un paquet familiar que inclou forfet més lloguer d'equip complet.
Exacte, tenim un parell de...
Escolta, per provar-ho, ho teniu, només cal... Mira, dos adults i dos infantils, 73,50, i aquí ho inclou tot.
Tot. Això és per algú que ve, bueno, que sí, a veure, que ho ve provar i que va repetint, m'entens? Mm-hmm. És un preu que tenim obert per tota la temporada, ho trobaran a totes les estacions tenen aquest preu, i realment és allò de dir, vinga, aquest any lloguem material i ho fem d'aquesta manera, l'any que ve ja comprarem el material, però el que volem és fomentar que la gent vingui a les nostres estacions i sobretot això, fer-los un preu que, bueno, que estigui a l'abast de tothom.
Quan diu material tot, és esquí, botes, pals... Vestir com ha de venir la gent?
Mira, la gent que s'inicia potser sí que podem vindre una mica més abrigadet i amb material per dir alguna cosa, pantalons més gruixuts. Mm-hmm. Amb l'esquí de fons fugim una mica de molta roba, val? Perquè pensa que t'estàs movent tota l'estona.
Anava a preguntar, si no en saps i si no ho has fet mai, caus molt o no?
Caus.
Vull dir, perquè si caus, la neu és molt bonica, però mulla.
Caus, però mulla. Per això dic, quan t'inicies? Però després, ràpidament, ja veus que et sobre tot. Clar. Llavors nosaltres el que aconsellem és uns pantalons tipus malla però d'hivern, tèrmics, uh-huh. I a dalt pues, lo famós de les capes, una samarreta nòrdica, un folre polar, un paravents i anar posant i treguent. Però normalment amb un folre polar així que et pari una mica el vent i una bona tèrmica sota, fas, eh?
No, ja, i a més recordem que és el que ens deia la Imma, que et mous, eh? Per tant, tranquil, que al principi potser sí que no t'es fred, però al cap de 3 minuts tens ja el motor en marxa, per entendre'ns,
sí.
I això ja és imparable. Sí. Molt bé, doncs, escolta, tota la informació la teniu a totnordic.com, que és el centre de les estacions d'esquí nòrdic de Catalunya. Totes, no en trobaràs cap altra, totes estan aquí, a totnordic.com. A més, jo crec que és bo tenir un punt de partida. Després pots anar a les webs de cada estació, però el punt de partida és aquest, el totnordic.com. Hem parlat amb la tècnic de la Mancomunitat d'Estacions d'Esquí Nòrdic de Catalunya, la Imma Obiols, que com sempre ens ha donat una valuosa informació i que, escolteu, tranquils, que voleu una trepitja neu, ja s'hi pot anar. Que volem començar a practicar-ho. Home, raquetes ja ens ha dit que, per exemple, a Tabascan ja en podem fer. Però jo crec que això és qüestió de 4 dies, però 4 mal comptats. De seguida tindrem neu i de seguida podem practicar-ho tot plegat. Imma, escolta, que ha estat un plaer, com sempre. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.
I nosaltres que anem ja directes cap a les dues, com sempre que ha estat un plaer, ja saps, eh? Lleida Atlético de Madrid, en parlem Esports Cope a partir de les 3 i demà festa, però dijous hi tornem.